migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La digitalització, les qüestions online, doncs no és que siguin qüestions de futur, és que estem parlant ja de present. Un present jove, recent, si voleu, però present i de clar futur. El cas és que hi han moltes coses que la digitalització tampoc es pot permetre el luxe de deixar ningú endarrere. I empreses, parlo no de la digitalització en si, que és l'eina, sinó de les empreses que l'utilitzen, deixar part dels seus clients. Darrerament vam tenir una gran polèmica que encara està, sobretot amb la banca, i aquesta bretxa digital a l'hora d'oferir el servei, sobretot a les persones grans, que els hi costa molt més, o directament no poden, fer servir les qüestions digitals. Clar. Tenim davant de nosaltres una bretxa digital i segurament la societat, insisteixo, les empreses no es poden permetre aquest luxe. La pregunta seria, i la qüestió seria, es pot apropar d'alguna manera, sobretot incidint clarament a la gent gran, la digitalització a la gent gran, d'alguna manera, d'alguna forma, amb algunes aplicacions? Parlem de la situació i com ho fan les empreses. Quina estratègia utilitzen per intentar no deixar ningú darrere? Que és un que és tot un repte, eh? I això parlarem, farem una xerrada amb el professor d'Estratègia Digital de la Universitat de Girona, el David Martí. David, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns, David. Com s'ho muntaran les empreses? Perquè, clar, darrerament hem tingut aquesta gran polèmica, posava com a exemple la banca, que possiblement ho tenim tots al cap. Segurament hi haurà altres sectors que tenen el mateix problema de la bretxa digital conforme a serveis. Llavors, com s'ho han de muntar una empresa per no deixar ningú endarrere?
Clar, aquí d'entrada hi ha una lògica que funciona sempre, per entendre'ns, que és la lògica del mercat. És a dir, estem parlant d'un públic clarament creixent, que és el públic del que anomenem genèricament gent gran. Jo crec que aquí també ens hauríem de referir una mica a diferents franges, a diferents situacions, i no caure tampoc en aquell tòpic a vegades de ficar la gent gran tota ella en el mateix sac, no? Com si quan abans de ser grans no fossin tots persones individuals, no? Hi ha gent de tota mena, de tots tipus, de totes condicions, de totes formacions, etcètera, etcètera. La lògica del mercat fa que les empreses s'adaptin i cada vegada s'adaptin més a aquesta necessitat simplement perquè és una font d'ingressos. Llavors, és obvi que tu no pots deixar-te perdre un públic que és potencial i que cada vegada serà més gran perquè la societat tendeix a envellir,
sí.
I per tant les empreses per força s'hauran d'adaptar. De fet, ja està passant. La polèmica del sector bancari és una polèmica a vegades d'aquestes polèmiques que apareixen que tens la sensació que són una mica interessades o de vol gallinaci, no?, que es diu. Però al final el que hi ha al darrere és una necessitat d'adaptar-se a un mercat que és creixent i que generarà molts ingressos i que, a més a més, en una situació d'incertesa econòmica, tot aquell qui té una pensió, i ara sóc jo que estic generalitzant, però tot qui té una pensió és un client potencial. Per tant, això, evidentment, està passant i passarà.
Clar, no, estem parlant... Generalitzem, i ens disculpeu si generalitzem, perquè és una qüestió que, clar, això evidentment va per barris, no? Parlaríem d'un sector més o menys afectat. Però, clar, tots serem grans, no? I dona la sensació, amb aquesta situació que ha passat, aquesta bretxa digital, que hi ha un punt de crueltat capitalista, no? Quan parlo de crueltat capitalista, enteneu-me el que vull dir. Una empresa busca els beneficis, ho digitalitzem i bé, qui s'embarqui bé i qui no, que s'espavili. Ostres, aquí és on vull fer incidència, en aquest punt de crueltat capitalista.
Sí, sí, totalment d'acord. El que passa és que sovint es confon, o sigui, al final, que la... evitar desplaçaments, per exemple, que és una de les coses que evita la digitalització, i per tant l'estalvi de temps, això és una cosa que d'entrada és bona per tothom.
Sí,
el que no pot ser és una excusa.
Clar.
Ara no estic fent de defensor del sector bancari ni molt menys, Déu me'n guardi.
No, però és que ningú posa en dubte els beneficis de la digitalització. El cas és que possiblement, igual s'està fent molt ràpid, i la gent, sobretot aquest tipus de persones, els hi costa més adaptar-se.
La clau, com molt bé dius, és que està passant tot molt ràpid. A vegades està passant tot amb un cert descontrol. A vegades es dona per fet que hi ha una lògica, que hi ha una planificació al darrere i, de fet, no hi és. És a dir, la tecnologia avança cada vegada més ràpid. I, per tant, és evident que el que no es pot permetre és que, com deies tu abans també molt bé, ningú es quedi enrere. Val? Jo sempre sovint poso l'exemple de les aplicacions mòbils, per exemple. I poso també sovint l'exemple, no sé, dels meus pares, no?, que tenen pels vols dels 70 anys, i de molta gent que conec d'aquesta edat. Jo també havia treballat en el projecte de la Universitat de la Gent Gran, de la Universitat de Girona, i al final és molt més fàcil accedir a certes aplicacions des del mòbil, amb l'aplicació mòbil, on la usabilitat de l'aplicació està pensada perquè sigui senzillíssima per tothom, que no pas des d'un ordinador. I això me poso l'exemple dels meus pares. Els meus pares, poder fa 2 anys, tranquil·lament, que no obren l'ordinador, perquè ho fan tot absolutament des del mòbil. I quan dic tot, vull dir des de gestions bancàries, gestions relacionades amb la salut i la sanitat, i també coses d'oci. O sigui, hauríeu de veure com fan córrer Instagram.
No, no, la meva mare igual, té més o menys la mateixa per 70 anys, 70 i pico, i estàs fent la fotografia exacta.
Sí, són gent nadit, per exemple, posant l'exemple de Facebook i d'Instagram, perquè Facebook és una xarxa, a dia d'avui ja, de gent de mitjana d'edat més gran que no pas Instagram. Jo, la majoria de gent gran que conec que utilitza Instagram, són nadiva d'Instagram, és a dir, mai han utilitzat Facebook. Si no estaven a Facebook, han saltat directament a Instagram. Per què? Perquè la lògica d'Instagram és la lògica de les imatges, de les fotografies, i per tant és una lògica molt més fàcil. I ho és molt més fàcil tant per la mainada petita com per la gent gran. I la usabilitat d'una aplicació d'aquestes és molt senzilla. Llavors, la sort que tenim tots, que com tu deies, tots arribarem a grans i ens hi trobarem, no? I potser ens en penedirem d'algunes coses que diem ara, també pot ser. Però al final és una lògica que va bastant cap aquí. La usabilitat de les aplicacions cada vegada semblen més entre elles, per tant, és més senzill. I llavors hi ha una altra cosa que sovint també explico, que és, dèiem abans, no?, de ficar la gent gran en el mateix sac. Imaginem una persona que avui té 65 anys i que, per tant, està a les portes de la jubilació. Estem parlant d'una persona que, depèn de quina feina hagi fet al llarg de la seva vida laboral, porta més de 20 anys, m'atreviria a dir que més 25 que 20 ja, en contacte amb les noves tecnologies. Està utilitzant correu electrònic, està utilitzant interfícies, està utilitzant cercador, està utilitzant Google. Per tant, és una persona que porta, des de que tenia 40 anys, o entre 40 i 45, que perquè ens fem una idea, és la meva edat, ara mateix, jo en tinc 45, treballant en aquests entorns. I per tant, és una persona que, evidentment, ni és ni serà mai nadiva digital, però és una persona que ja és bastant hàbil utilitzant aquestes tecnologies. I al final, que tot s'assembli molt, és una cosa que ajuda. Tot aquest discurs que faig no el faig des de la tecnologia. O sigui, és un discurs que evidentment mai pot amagar el fet de que, com deies tu, no pot quedar-se ningú enrere. És un tema social. Llavors, les noves tecnologies han d'ajudar, entre altres coses, a que la societat progressi, no pas que es quedi estancada i molt menys que faci passos enrere. Per tant, no és un discurs des de la tecnologia. El que passa és que a vegades també jo crec que se li vol donar tot plegat una capa una mica massa, no sé, transcendent, no?
No, no, la tecnologia ha vingut a ajudar-nos i, clar, perquè ajudi la tecnologia ha d'estar a l'abast de tothom. Clar, jo, per exemple, estava pensant en una aplicació posada en un mòbil, no? Si tu aquesta aplicació en el mòbil li dones al meu fill, en 3 minuts ja te la farà servir més o menys correctament. Si li dones a la meva mare, te la farà servir correctament, però trigarà molt més en entendre com funciona tot allò.
Sí.
Jo estic al mig entre la meva mare i el meu fill i penso... Aixeco la vista, miro cap a l'horitzó i dic, ostres, i el que vindrà? Perquè això, el desenvolupament tecnològic, no para. I ara estic mirant a l'horitzó el metavers i dic, igual a mi em toca ficar-me dins del metavers per fer operacions o vés a saber què. I no sé si jo estaré prou adaptat o tinc aquesta por de dir, ostres, hi arribaré i em quedaré endarrere. Igual que a ella, a la meva mare, li està costant entendre això. Arriba, però ho entenc. A mi em costarà també tot això. Com serà el futur? És una pregunta una mica de bola de cristal, David.
Sí, a veure, o sigui, la por a allò desconegut, jo no sóc psicòleg, però ni sociòleg, però la por a allò desconegut és una cosa que ens fa humans. De fet, és un sistema de vigilància i de defensa. No? La por és bona perquè t'obliga a estar alerta fins al punt que et bloqueja. En el moment que et bloqueja, la por doncs, ja és negativa. No? Llavors, sovint hi ha aquesta mala predisposició a entrar en la tecnologia. Llavors, el que sí que és evident és que, en bona part per la lògica del mercat, les coses cada vegada són més senzilles d'entendre. Tot el tema del metavers, la realitat virtual, la realitat augmentada, etc., fa que tot plegat gairebé ja puguis trencar la frontera entre el que és real i el que és fruit de la tecnologia. És a dir, al final ja no estarem entrant en lloc, és que ja hi serem. Llavors, simplement és trencar aquesta barrera.
És a dir que la tecnologia, tot això que estaven sabent i aquest futur, el que farà serà que les coses siguin més senzilles d'entendre i que ens adaptem més fàcil.
Totalment, no? Totalment. De fet, seran indistingibles. Ja no parlarem de realitat virtual o de realitat augmentada. O sigui, tot això són conceptes que ara hi donem un nom, perquè tot ha de tenir un nom, i a més a més si pot ser en anglès millor. És a dir, tot ha de tenir un nom de... un nom que faci doncs, que els que ens dediquem a això doncs, puguem ser els sacerdots, no? els que ho sabem i els altres no ho saben i, per tant, tenim una posició dominant. No? I això ho dic fent autocrítica del meu sector. Però al final, tot plegat va cap a ser molt més lògic i molt més transparent. Jo crec que el concepte és la transparència. Mm-hmm. I, per tant, jo crec que ara estem vivint una mica encara de la... Bueno, és impossible no referir-se sovint al tema bancari, però és que el tema bancari va molt més enllà, no és un tema tecnològic. És una altra història on hi ha molts factors barrejats. Vull dir, feia una mica de riure després de la polèmica aquesta, no? Que va obligar a fer un reial decret, allò d'urgència, per no sé què, veure els anuncis que feien els bancs en els diaris, no? Feien una mica de riure, no? Com diuen, és que quina part de la pel·lícula us heu perdut? Vull dir, és que clar, és...
Sí.
Jo crec que són coses sovint força interessades. La tecnologia tendeix a convertir-se cada vegada en quelcom més transparent. Sempre ha sigut així, però, per exemple, el tema de dur a sobre una cosa,
sí,
que en el seu moment era un ordinador, ara és un mòbil, ara ja passa per un rellotge... Vull dir, tot això, com diria aquell, els nostres fills diran tot això fèieu. Tot això és un atràs, no?, que diu aquell.
Sí, sí.
Vull dir, no, arribarà un punt que això ens farà un pèl de riure.
Doncs,
ens igualarà a gent gran, gent jove, etcètera.
Doncs David Martí, professor d'Estratègia Digital de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vosaltres.